sempre amb tu, el magazín dels migdies de la Cala Ràdio. Un programa on combinem l'actualitat amb l'opinió, l'entreteniment i, sobretot, la participació ciutadana. Cada dia serem testimonis de la vida social, cultural, política i econòmica del municipi. Compartim-ho en directe de dilluns a divendres, a partir de les 12, amb Daniel Rodríguez i Fini Lleó. Sempre amb tu.
Què tal, com estan? Benvinguts i benvingudes al Sempre amb tu, magazín dels migdies de la Cala Ràdio. És dimecres, és dia 9 de novembre. Fini Lleó, què tal, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia. Aquí preparats ja per encetar un programa més, programa 202. Avui tenim Capicua.
Capicua, podríem dir-li. Anem ja amb aquest magazín dels migdies de la Cala Ràdio, que avui l'obrim parlant de convenis per a fer pràctiques. No sé si tu a les teues èpoques estudiantils ja en feu de pràctiques o no, però jo em vaig passar també per tot això de les pràctiques i avui és un dels temes que abordarem al nostre informatiu perquè l'Ajuntament ha signat convenis amb la Universitat Pompeu Fabra i també amb l'Institut de l'Ebre per fer pràctiques per un costat amb la policia local i per l'altre amb el Servei d'Urgències Municipal. I també parlarem d'una altra qüestió relacionada en aquest sentit amb els desapareguts a la Guerra Civil. Ja sabem que està en marxa tot aquest procés, projecte del banc d'ADN i també del registre, el cens de famílies, i des de l'Ajuntament es vol col·laborar i, per tant, des de les oficines municipals es realitzaran aquells tràmits d'inscripció al cens de famílies amb desapareguts del franquisme. Seran alguns dels temes que abordarem al nostre informatiu, Fini, però avui tindrem un apartat bastant cultural. De moment et dic que al Saló de Lectura el títol d'avui amb Dani Boquera és Para morir siempre hay tiempo.
Ah, mai ho diràs.
M'agrada la frase. Tenim alguna cosa per aquí que ens relacionarà, que ens farà anar cap a coses una mica tènebres, podríem dir-li. El temps de l'entrevista, la segona part del programa, i seran aquí Javi Cosano, cocap de colla, i Javier Canyagral, membre de les Pinyes de los Chics Caleros. Per què? Doncs perquè ja han tancat temporada, és moment de fer-ne balanç i, per tant, hi seran amb nosaltres, Han acabat bé la temporada, podríem dir. Gran actuació local i també bona actuació a la Diada de les Colles del Sud.
Sí, i acabarem, com tots els dimecres, fent parlar, però no serem naltros, no.
No, seran la Laura Brull i la Ruth González amb qui parlarem sobre esdeveniments musicals, concerts i bueno, en fi, el que ha passat i el que queda per fer al tram final del Sempre amb tu d'avui dimecres 9 de novembre. Comencem!
Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat d'aquest dimecres 9 de novembre. L'Ajuntament signa convenis amb la Universitat Pompeu Fabra i l'Institut de l'Ebre perquè els alumnes puguin fer les pràctiques a la policia local i al SUM.
En el cas d'alumnes universitaris es dirigeix als que cursen el grau de criminologia i en els de formació professional als que fan el cicle de tècnic d'emergències sanitàries. El registre de famílies que busquen desapareguts a la Guerra Civil supera les 5.000 persones arreu de Catalunya.
L'Ajuntament realitzarà la inscripció al cens de les famílies que ho vulguin fer de manera presencial. Segons el mapa de fosses, n'hi hauria dues situades a la població. Trens Dignes organitza una festa dissabte per celebrar la primera parada de l'Euromed a l'Ebre en 20 anys.
La plataforma reivindica que el servei es mantingui quan es resolguin els problemes a Rodalies. L'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa instal·la un nou programa per gestionar les cues.
Els objectius de la nova eina són millorar la confidencialitat de l'assistència i facilitar l'accés dels usuaris a les consultes externes. I el govern aprova la delimitació de l'entorn de protecció de l'emblemàtic Castell de Miravet.
La definició d'un entorn de protecció és l'instrument per garantir la pervivència del monument, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional des de l'any 1993.
Són aquests els titulars d'avui dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. Els cossos de seguretat i d'emergències sanitàries de la població comptaran ben aviat amb alumnes en pràctiques en la seva plantilla. La Regidoria de Governació i Sanitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha arribat a un acord amb una universitat pública catalana i un institut de formació professional del territori perquè els estudiants puguin desenvolupar les pràctiques curriculars a la policia local i al SUM, respectivament.
En el primer dels casos, el conveni s'ha signat amb la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona perquè alumnes que cursin el grau de criminologia puguin fer les pràctiques a la policia de l'Ametlla. En l'altre, signarà en breu l'acord amb l'Institut de l'Ebre perquè alumnes del cicle formatiu de tècnic en transport sanitari facin l'estada en empresa al Servei d'Urgències Municipal. El regidor de Governació, Sanitat i Ensenyament, Joan Manel Tello, fa valdre aquesta aposta perquè dos òrgans importants del municipi siguin centres de pràctiques per a estudiants i explica que és una oportunitat per entrar al món laboral.
L'objectiu és clar, ja és una eina que utilitzarem amb altres departaments de l'Ajuntament. L'Ajuntament sí que els departaments han de fer un servei al ciutadà i hem d'anar una miqueta més enllà. En aquest cas és introduir els alumnes que estan estudiant el que seria el món laboral. Entenem que és una bona eina i nosaltres hem de donar este plus, no només de donar un servei, que el que donem al ciutadà, sinó afegir este plus i els estudiants que s'estan formant, doncs donar este plus d'entrar una miqueta al que és el món laboral. En aquest cas, el conveni, ja tenim dos convenis, un que tenim signat i l'altre que estem en vies de signar-lo, un és en la UPF, i el que farem serà estudiants de criminologia vindran a fer pràctiques a la policia local, el que entenem que és una molt bona idea i és bona pels alumnes, pel nom en general, si és bo. Per altra banda, també firmarem un conveni, estem pendents de lligar-ho, vale? Amb l'IES Terres de l'Ebre, pels alumnes que fan el cicle formatiu de tècnic en emergències sanitàries, i bueno, bàsicament seria el mateix, seria els alumnes que estiguin interessats, podrien vindre a fer les pràctiques aquí amb els companys del SUM, i allí farien les pràctiques. Bueno, una pràctica encara molt més directa, en aquest cas, no? Perquè són estudiants, com bé dic, amb tècnica emergents sanitàries i allí veuran ja la realitat del que han estudiat, la podran posar en pràctica i se la trobaran amb professionals excel·lents com tenim nosaltres i la podran veure. Allò que estudien ara podran veure en realitat i, evidentment, fer les pràctiques.
Cal recordar que des de l'Ajuntament ja hi ha altres convenis en actiu amb centres educatius, com per exemple amb l'Institut Mare de Déu de la Candelera, amb les pràctiques del cicle formatiu de gestió administrativa i les pràctiques del batxillerat en francès Batxibac a l'oficina de turisme. Canviem d'assumpte. El registre de famílies que busquen desapareguts a la Guerra Civil supera les 5.000 persones arreu de Catalunya i d'aquestes, més de 370 són de les Terres de l'Ebre. Aquest és el primer pas per poder participar en el creuament d'ADN que es farà amb les restes que apareguin en fosses i altres espais del país perquè aquestes famílies puguin trobar els seus familiars desapareguts. El projecte està liderat pel Departament d'Exteriors que té competències en qüestions de memòria històrica, justícia que s'encarrega de fer els informes antropològics i salut que recull les mostres d'ADN. La directora general de Relacions Institucionals, Carme García, va presentar ara fa unes setmanes el programa d'identificació genètica de desapareguts durant la Guerra Civil i la dictadura franquista als consistoris ebrencs.
L'Ajuntament vol col·laborar en facilitar la inscripció de les possibles famílies caleres amb persones desaparegudes durant el franquisme i per això realitzarà la inscripció al cens de manera presencial per a aquelles persones que no vulguin fer-ho de manera telemàtica. Així ho explica Maria Marçal, regidora de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar.
La directora general de Relacions Institucionals va estar estos dies a Tortosa i vam anar a uns càrrecs electes de diversos ajuntaments de Terres de l'Ebre i ens va fer la presentació del mateix programa. A partir de les fosses que hi ha de la Guerra Civil a Catalunya, que en són moltíssimes, se va fer un programa d'identificació genètica dels familiars de desapareguts. És a dir, la idea és tindre un registre de les fosses i si alguna persona té algun desaparegut de la Guerra Civil, doncs li prendran mostres genètiques amb ella, se farà un banc de dades i a partir d'aquí engegaran expedients. Llavors nosaltres el que hem fet és que des d'aquí l'Ajuntament volem col·laborar una mica amb aquest programa perquè ens consta que hi ha alguns familiars que tenen persones desaparegudes, hi ha gent del poble que té persones desaparegudes, Ells ho poden fer, evidentment, des de casa seva via internet, entrant a la web de fossesirepressió.cat i la Generalitat es posa en contacte amb tu. Si algú no ho vol fer, nosaltres des d'aquí baix, des de l'Ajuntament, des d'Atenció al Públic i des de la Regidoria de Medi Ambient, poden vindre aquí, nosaltres els gestionem tot això, els ho entrem les dades i punt. Entenem que la Generalitat, a partir d'aquí, se posarà en contacte amb ells i s'obre un expedient. Val? I nosaltres el que volem fer és col·laborar en tot això i des d'aquí pues, donar este servei.
Segons el mapa de fosses de Catalunya, n'hi hauria dues situades a la població. Actualment, arreu del país, hi han localitzades prop de 400 fosses. Pròximament es coneixerà l'estudi de geolocalització de fosses en territori ebrenc que s'ha encarregat a la Universitat Rovira i Virgili. De moment, els investigadors expliquen, sorpresos, la gran quantitat de restes en superfície que encara existeixen.
Les notícies de la Cala Ràdio.
La plataforma Trens Dignes ha organitzat un esmorzar festiu a l'estació ferroviària de l'Aldea el pròxim dissabte per celebrar que els trens d'alta velocitat Euromed pararan per primera vegada en 20 anys de servei a les Terres de l'Ebre. La plataforma convoca la ciutadania a concentrar-se a l'estació a les 10 del matí per rebre, amb tots els honors, el primer Euromed que arribarà de Barcelona a les 10:36 del matí.
Trens Dignes ha celebrat que s'hagi assolit aquesta reivindicació històrica malgrat s'hagi anunciat com a provisional, mentre no resolen els problemes a la línia de Rodalies. La plataforma ha aprofitat per reivindicar que el servei Euromed es mantingui de forma permanent i que s'aprofiti la vinentesa per dotar l'estació de l'Aldea dels serveis necessaris perquè sigui definitivament l'estació central intermodal del territori. La portaveu de la plataforma, Montse Castellà, ha recordat que aquest servei arriba com a pal·liatiu als problemes de Rodalies i que, malgrat que ha estat concebut pel govern com a temporal, cal reivindicar-lo perquè sigui un servei permanent per a les Terres de l'Ebre.
Més de més, l'Hospital Verge de la Cinta de Tortosa és el primer hospital de l'Institut Català de la Salut en integrar a tot el seu sistema un programa informàtic de gestió de cues que millora la protecció de les dades del pacient i agilitza les entrades i sortides de les consultes. Des de fa un mes, els usuaris de les consultes externes, que ja tenen hora assignada, només cal que posin la seva targeta sanitària en una de les 19 pantalles que hi ha distribuïdes al centre perquè immediatament se'ls imprimeixi un tiquet que els indica el metge i el número de consulta on s'han d'adreçar. Després, un sistema d'avís en pantalles informatives instal·lades a les zones d'espera els indica, amb el número que se'ls ha facilitat, que ja poden passar. D'aquesta manera s'aconsegueix l'absoluta confidencialitat del pacient, ja que s'evita que un infermer el cridi pel nom davant de la resta de pacients i l'indiqui a quina consulta s'ha d'adreçar. Així ho explica el director del centre, el doctor Victorian Peralta.
Ens permet, primer, més silenci i més tranquil·litat a les zones d'espera. Dos, i per importància jo crec que és la primera, confidencialitat pel pacient. El reste de pacients que està a la sala d'espera no té per què saber que el senyor Equits o la senyora Equits va a la consulta de lo que sigui, d'endocrino, de gine, etc. Per tant, se fa amb absoluta confidencialitat per part del pacient. Permet també que el nostre personal, el personal de la casa, el personal assistencial, doncs se dediqui més a acompanyar el pacient, a fer l'assistència dintre de les consultes o dintre dels gabinets als pacients. Fa menys de, diguem, de porter, de cridar el pacient, sinó està més per la feina assistencial.
Aquest és un programa innovador creat per l'equip de Sistemes d'Informació de la Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a les Terres de l'Ebre, que ha donat la satisfacció amb què el centre ha acollit el sistema. Properament serà implementat a altres hospitals arreu de Catalunya. En aquest mes que porta en funcionament, des del passat dia 3 d'octubre, cada màquina del centre ja ha imprès un total de 3.000 tiquets. I el govern ha aprovat de limitar l'entorn de protecció del castell de Miravet a la comarca de la Ribera d'Ebre, en el qual hi ha estat inclòs el subsòl del monument. Fins ara, el castell de Miravet havia gaudit d'una delimitació de caire urbanístic en un entorn protegit del castell que abasta de forma aproximadament concèntrica un àmbit limitat del castell i del nucli antic de Miravet. La singularitat del castell de Miravet, element declarat bé cultural d'interès nacional com a monument històric l'any 1993, aconsellava una definició més rigorosa i ajustada a la figura legal d'entorn de protecció segons la llei del patrimoni cultural català.
La definició d'un entorn de protecció al voltant del castell de Miravet es considera com el millor instrument per garantir la pervivència dels múltiples valors culturals del monument en les millors condicions possibles. La protecció vetlla per la correcta visualització del monument i per la integració harmònica de les possibles edificacions, instal·lacions o usos que s'hi puguin establir en el futur, amb equilibri entre la necessitat de crear aquesta àrea de protecció al voltant del monument que garanteixi suficientment la seva preservació i la voluntat de no afectar més espais dels estrictament necessaris. Pel que fa a l'àmbit urbà, la delimitació s'ha ajustat al nucli antic de Miravet, anomenat Cap de la Vila, el qual, situat a la falda del castell, arrapat a la base del turó i enfront del riu, genera les visuals conjuntes amb els monuments més característics de l'indret. També s'ha tingut en compte l'accés a la plaça de l'Arenal des del nou vial construït que discorre entre en paral·lel al canal de les Illetes i des del qual es generen visuals pròximes del monument.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Anem ja a conèixer la previsió meteorològica, abans però un apunt de Protecció Civil que ha emès una prealerta del Prisocat, donant recomanacions d'extremar les precaucions davant aquestes fortes ventades que ahir ja van ocasionar problemes a l'àmbit viari amb un camió volcat a l'N340 a l'alçada de l'Ametlla de Mar. Coneixem la previsió per avui dimecres amb la Carme Farnell. Carme, molt bon dia.
Bon dia. Avui el vent de mestral ha de ser el protagonista. També aquest vent ha fet que les temperatures hagin pujat respecte a les d'ahir en aquesta hora, igual que les temperatures màximes d'ahir van ser força suaus. De fet, al Garnàs va registrar la temperatura més alta de Catalunya amb aquests 17 graus. Avui també s'espera que l'ambient sigui molt suau al migdia, ja que també ha de dominar el sol, però a la vegada el vent fa que això que trenqui els núvols. Aquest vent ha d'anar guanyant intensitat durant el matí. Sembla que a finals del matí és quan s'assoliran les ratxes més intenses i no només a la zona dels ports, que és la zona més elevada, sinó que també la resta de la zona s'arribarà a registrar aquestes ratxes màximes d'uns 40-50 km per hora. S'espera que de cara a la tarda les ratxes màximes vagin a menys, que el vent vagi perdent intensitat i continuarem mantenint aquest el cel més asserenat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. De moment, per això el vent segueix bufant amb força ratxegues que van dels 30 als 40 km en direcció nord-nord-est a l'Ametlla de Mar. Temperatura lleugerament superior a la d'ahir. Sí que és cert que avui la sensació del fred no s'accentua tant, tot i el vent. 18,3 graus centígrads ara mateix a l'Ametlla de Mar amb una humitat relativa baixa, 39%.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs de l'actualitat d'aquest dimecres 9 de novembre a la Cala Ràdio. Més notícies cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens poden seguir també a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter. I anem ja amb les nostres recomanacions literàries amb el Saló de Lectura. Dani Boquera, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Anem, després de repassar la informació d'aquest dimecres, a conèixer les propostes que avui us oferim a nivell de novel·les. Ens direm Observats, o Fets Pols, o inclús parlarem d'un crimen contra la humanitat. I fins i tot, per a morir, sempre hi ha temps. Novel·les que avui us repassarem en una mescla de suspens, de thriller, de novel·la negra. Avui fem un poti-poti de moltes novel·les, però totes elles molt interessants, eh, Dani?
Exacte, a tot seguit ho escoltareu.
Doncs vinga, som-hi amb el Saló de Lectura. Gairebé tots guardem secrets que no haurien de sortir mai a la llum i que si algun dia ho fessin, podrien causar danys irreparables. Així comença Observada, de René Nay. Explica'ns, Dani.
Doncs mira, la nit que la Catherine Ravenscroft, la protagonista del llibre, troba en el seu dormitori un llibre titulat El perfecte desconegut, comença per a ella una odissea que sacsejarà tota la seva existència. La lectura de la novel·la és com una onada que l'arrossega sense pietat cap a aquell inoblidable dia 20 anys enrere en una platja del sud d'Espanya. Pàgina rere pàgina, amb luxe de detalls, el relat revela un episodi de la seva vida que ha mantingut ocult tot aquest temps. Qui és l'autor i com ha pogut assabentar-se? És un misteri. I el pitjor és que la versió del que ha passat ha estat tergiversada, perversament, per algú disposat a destruir-la a ella i a la seva família. Així doncs, per preservar la confiança i l'amor del seu fill i del seu marit, Catherine haurà de confessar el que realment va passar en aquells càlids dies d'estiu, encara que fer-ho signifiqui exposar-se a la vergonya.
Bueno, una vertiginosa història de suspens. Aquesta guionista anglesa, la René Knight, ens convida a recórrer i a buscar aquest tall que separa la veritat de la mentida. La necessitat de creure i de no creure, sovint a vegades, doncs, condueix a les persones a judicis i a decisions errònies, aquests judicis més inicials que a vegades fem. I un ajustat perfil psicològic dels personatges, sumat a una implacable trama de girs i de sorpreses, ens mantindrà, en suspens fins al punt final. I a més, una novel·la que en els darrers mesos ha seduït a tot el públic anglès i que han situat aquesta novel·la, Observada, una novel·la molt electritzant, entre els llibres més venuts al Regne Unit en aquests darrers mesos. De sentir-nos observats, anem a parlar de que per a morir sempre hi ha temps. Novel·la de Carmen Conde.
És una novel·la guardonada per unanimitat amb el premi de novel·la negra La Trama. Escriptora frustrada, obsessiva i addicta als medicaments, Julia Irazu és una autèntica experta en complicar-se la vida, però aquesta vegada els problemes venen de fora. De manera accidental es veu embolicada en una xarxa de tràfic d'art entre interessos milionaris i delinqüents sense escrúpols i coneix a Víctor Sokolov, un suposat espia rus, al costat del qual viurà una aventura plena de perills entre Bilbao, Palerm i Sant Petersburg. Paradoxalment, serà llavors quan Julia descobreixi un principi bàsic que desconeixia, i és que per morir sempre hi ha temps. Propietari d'una prosa addictiva i dotada d'un fi sentit de l'humor, Carmen Conde, l'autora, irromp amb força en l'actual panorama literari, disposada a robar moltes hores de son als lectors amb aquesta novel·la d'espies que no s'assembla a cap altra.
Doncs haurem de descobrir què és el que passa... Bueno, en fi, tot el tema aquest de tràfic d'art, no? Interessos milionaris, envoltada de delinqüents, en fi. S'ha complicat la vida la Julia Irazu.
S'ha complicat o li han complicat, això ho
veurem. Haurem d'averiguar, correcte. Haurem d'averiguar què passa en Para morir siempre hay tiempo, de la Carmen Conde. I la creadora del thriller forense torna amb una nova novel·la, de Kai Scarpetta, Polvo, escrita per la Patricia Cornwell.
Exacte, Kai Scarpetta és directora del Centre Forense de Cambridge, Massachusetts. Ha tornat a casa després de treballar en l'escena d'un dels pitjors assassinats en massa de la història dels Estats Units, quan l'agent Pat Marino la desperta a una hora intempestiva. Un cadàver embolicat en una tela poc comú ha estat descobert al campus del MIT i se sospita que es tracta de la enginyera informàtica Gail Shipton, que va ser vista per última vegada en un bar de la ciutat. Pel que sembla, l'han assassinat quan només faltaven unes setmanes perquè comencés el judici milionari al que havia portat els seus exgestors financers i Scarpetta dubta que es tracti d'una casualitat. A més, tem que el cas estigui relacionat amb la seva neboda Lucy, un geni dels ordinadors. A primera vista no hi ha rastre del que va poder matar Gail Shipton, però el cadàver està cobert d'una pols molt fina que sota la llum ultraviolada emet un intens brillantor tricolor. A més, resulta evident que algú, de forma deliberada, ha col·locat el cos en una postura simbòlica per tal de causar el major impacte. I Scarpetta té motius per creure que el responsable és l'home dels assassinats més recents que ha sembrat el terror a Washington. El cas la portarà a endinsar-se en el fosc món de les drogues de disseny, el crim organitzat i la corrupció en les altes esferes.
També ens fiquem aquí en trames d'aquestes delictives. Primer parlàvem de tràfic d'art i ara parlem del món de les drogues, del tràfic de drogues i... Déu-n'hi-do, aquestes dues darreres novel·les són intenses, eh?
Jo crec que sí, que tant una com l'altra tenen un contingut que, Déu-n'hi-do, a vegades desentramar aquestes trames que de delinqüència ha de ser complicat.
Han de ser unes bones novel·les, de gruix, deuen tindre bastantes fulles. I per acabar, parlem d'un escriptor, i concretament d'una novel·la, però d'un escriptor que té ni més ni menys que 80 llibres publicats des del seu debut al 1953, quan només tenia 14 anys. Parlem d'Alberto Vázquez Figueroa, segur que ja el reconeixeu. I a l'actualitat més és un dels autors més llegits al nostre país i a més gaudeix d'un reconeixement més enllà de les nostres fronteres. Diuen que és un heroi per a molts, que a causa, i per això mai es mossega la llengua del, en el que opina. Però sobretot en assumptes que lucren uns quants i perjudiquen a gairebé uns tots és quan més opina. I per aquesta raó està catalogat com un revolucionari, un antisocial inconformista que descarrega una mica les seues impressions a través de paraules. I en aquesta línia ha publicat, doncs, una nova novel·la que es titula Crimen contra la humanitat. Dani.
El prolífic autor, com comentàvem, Alberto Vázquez Figueroa, en aquesta novel·la torna a carregar contra aquells que juguen amb la salut de milions de persones. Uh-huh. En aquesta ocasió, l'autor colpeja amb duresa contra les tabaqueres. Primer posa l'accent en l'increment de la grandària dels filtres de cel·lulosa, d'uns 3 centímetres per 8 que mesura el cigarret. Algunes empreses utilitzen aquesta tàctica per crear més beneficis per les seves butxaques, venent cel·lulosa a preu de tabac, o com comúment se sol dir, donant gat per llebre. Però el problema no acaba aquí. Després, els propis filtres transmeten malalties com la sida, la sífilis, la gonorrea, la tuberculosi, la grip, l'hepatitis i moltes altres que encara no s'han aconseguit classificar, a part de contaminar el medi ambient. I tot això queda impune. I el crit contra això l'aixeca l'Alberto Vázquez Figueroa amb aquesta novel·la, Crimen contra la humanitat.
En fi, denunciar-los, al final, encara que sigui a manera de novel·la, és el protòsit d'aquest autor i que, bueno, al final cadascú acabi tenint sempre les seues pròpies conclusions. Diu Martí Figueroa que no és fàcil carregar contra la gent de dalt, però ell no es mossega la llengua, no té pudor i, per tant, doncs, s'ha guanyat poc a poc l'estima del respecte i dels ciutadans a peu de carrer. Al final, descobrir interessos ocults és una mica la trama que pretén en aquesta darrera novel·la, Crimen contra la humanitat, Alberto Vázquez Figueroa. Recordem, com sempre, les novel·les que avui us hem proposat, Observada, de René Knight, Para morir siempre hay tiempo, de Carmen Conde, Polvo, de Patricia Cornwell, i també aquesta darrera, d'Alberto Vázquez Figueroa, Crimen contra la humanitat. Són les novel·les que teniu disponibles a la Biblioteca Doctor Frías del nostre municipi, de l'Ametlla de Mar, i que quan vulgueu, doncs, disponibles per fer una bona lectura avui una mica entre la denúncia, entre el thriller més negre i entre, ben fi, el descobriment també de
Les trames.
Les trames, no trames ocultes.
Delictives, sí.
Correcte. Dani, la setmana vinent te tornem a esperar dimecres per seguir repassant, per seguir fent recomanacions literàries aquí al Saló de Lectura. Moltes gràcies.
Molt bé, adeu-siau.
Tens la maquinària a punt per a la campanya de l'oliva? Vine a Ferreteria Rebull. Tenim tot el que necessites. Màquines de plegar, vibradors, borrasses i dipòsits d'oli. Més de 1.000 metres quadrats dedicats a la ferreteria industrial. Materials de construcció, tancament de finques, pintures i maquinària Honda i Estil. Ens trobaràs al polígon industrial Pla de Solans al Perelló, al costat de la rotonda de la Nacional 340. I també estem a l'Ampolla, a l'Avinguda Barceloneta, número 1. El nostre telèfon és el 977-49-0715. I visita'ns també a la nostra web, rebullserveis.com. Ferreteria Rebull, garantia de qualitat.
Centre Social Tres Cales, el teu punt de trobada a l'Ametlla de Mar. Comencem nova temporada. Àmplia oferta d'activitats socials i formatives, classes de ball i anglès, trobades socials i tallers per a nens. Servei gratuït de biblioteca i internet. Si teniu inquietuds de fer o oferir alguna activitat, no dubteu en trucar-nos. S'accepten propostes per a la nova programació. El nostre telèfon és el 877-91-6096. 877-91-6096. Centre Social Tres Cales. Estem al Parc Públic de Tres Cales a l'Ametlla de Mar.
Magazín dels migdies de la Cala Ràdio. L'entrevista.
Temps de l'entrevista ja al Sempre amb tu d'aquest dimecres. Avui parlem de Mont Casteller, tanquem temporada i fem balanç de com els hi ha anat aquest any als Xics Caleros. A los Xics Caleros que el passat diumenge van tancar la temporada castellera, la Diada de les Colles del Sud a Vilaseca, on hi van participar doncs, diferents colles d'arreu de les comarques tarragonines i on hi va haver una molt, molt bona actuació després de la Diada local al mes d'octubre, a les jornades de l'arrossejat. Doncs, bon gust de boca es van quedar amb aquella Diada i millor també amb la que han acabat aquest 2016. Moment de reflexió, per tant, també, i avui volem fer una mica de balanç amb el cocap de colla Javi Cosano. Javi, molt bon dia.
Bon dia.
I també amb Javier Canyaguera, el que és membre de l'equip de pinyes de los Xics Caleros. Javi, també, molt bon dia.
Bon dia a tothom.
Hem d'excusar a l'altre cap de colla, l'Albert Romeu, que el tenim de vacances i merescudes, per tant, una abraçada cap a la destinació on hi és l'Albert. Esperem, doncs, que també ens pugui acompanyar al llarg de les pròximes setmanes, perquè també serà notícia los Xics Caleros en aquest sentit, ja per l'obligatori de les renovacions de juntes, de com s'estabilitza el panorama de cara a l'any següent. Però abans de parlar d'això, senyors, és d'obligat compliment que parlem d'aquesta darrera diada, la Diada de les Colles del Sud, amb construccions carregades, amb un intent, però molt bones sensacions.
Sí, la veritat és que estem molt contents. Vam poder estrenar un castell que no havíem fet encara en tota la temporada, que és el 4-6 en l'Agulla. Vam fer 3 de 6 en agulla, 3 de 6 i 4 de 6 en agulla, tots tres castells descarregats a la primera. Supercontents, vull dir, la feina va sortir molt, molt ben feta. Cap castell va perillar en accés en cap moment. I després al pilar de 5, bueno, vam voler estrenar un pilar una mica més pesat, un pilar on l'Albert feia de segon, jo anava de terç. Vull dir, hi havia més quilos que el pilar que fèiem fins ara. I bueno, era el primer cop que portàvem a plaça. I quan pujava la nena que estava allà arribant a l'alçada de dosos, no ho va acabar de veure clar i el vam decidir baixar. Però bueno, el pilar estava bé, assaig ja l'havíem fet i res, molt contents de l'actuació que vam poder fer.
Mm-hmm. Per tant, us heu quedat, diguem-ne, una mica amb les ganes d'acabar amb la cirereta, no? Posant el pilar de 5. Aquest pilar de 5, que tant n'hem parlat, que tant n'hem anat comentant, perquè ha estat una de les estrenes d'aquesta temporada, perquè ha estrenat a Tortosa, aquí la Cala el va aconseguir carregar, es va trencar en el moment que es començava a descarregar, però almenys carregat també aquí a una plaça Calera, i llàstima que no s'acabés de carregar a Vilaseca. És un dels reptes d'acabar de perfeccionar de cara a l'any vinent.
Sí, el pilar de 5 és un castell que és molt fràgil, perquè clar, al ser només una persona per pis, si una persona es desconcentra una mica o el que sigui, o perd l'equilibri, ja el pilar se'n va a terra. I clar, és una estructura molt delicada que fins que no li agafes la mida i no li agafes la pràctica, pateixes més. Però bueno, jo estic segur que l'any que ve el portarem a moltes més places.
Uh-huh. Lo tenim. Vull dir, el que ha d'entendre la gent també que quan portem a plaça una construcció nova, que no es pensi que anem a estrenar-la allí. Vull dir, l'assaig l'han fet, han fet proves molt bones d'aquest pilar i jo crec que està.
Sí, de fet el pilar de 5 l'hem descarregat entre assaig i plaça, l'hem descarregat 4 vegades i ens ha quedat 2 vegades encarregat, una a l'assaig i l'altra a la plaça.
Uh-huh. I aquests intents també en el qual es veu que s'està treballant, per tant no es queda només a plaça i no és una emoció del moment. A més hem de dir que a part d'aquesta estrena del pilar de 5 també vau estrenar dos pilars més, un l'11 de setembre amb el pilar caminant, que també es va trencar quasi arribant al punt final, i el pilar aixecat per sota, que aquest sí que es va completar també a la diada local. Per tant, les novetats d'enguany han vingut relacionades amb els pilars.
Sí, mira, és una base, o sigui, necessites una massa social més reduïda per assajar aquests pilars i pues, ja, donat que no som una gran quantitat de gent, que això ho hem anat dient sempre que hem vingut demanant ajuda al poble, pues, són uns castells que ens tenim més a l'abast a l'hora d'assajar-los, perquè amb menys gent assaig podem fer-los sencers. I llavors doncs, són castells que estan més donats a la mà a colles d'una massa social més reduïda.
Mm-hmm. Suposo que aquest passat cap de setmana en aquesta diada de les colles del sud, 9 colles a la plaça, per tant molta gent us vau aplegar, a més amb algunes colles com per exemple la de Sant Pere i Sant Pau, que aixecava el pilar de 7 per primer cop i en una plaça, per tant també recta final de la temporada castellera, també moment per acabar d'arrodonir-ho i presentar allò que durant tota la temporada s'ha estat treballant. Suposo que és el moment aquell en què totes les colles del territori, aquelles que més us coneixeu, que més amistat teniu, també és un motiu de celebració, almenys d'una grandíssima temporada castellera a casa nostra.
No, és bonic estar en places així quan hi ha gent. Ara mateix tenim gent que abans estava en altres, en els Xics Caleros, ara estan en la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau, i vulgues o no vulgues també te el sents teu aquell pilar. Vull dir, també mos van posar la pinya en altres a ajudar-los i mos va emocionar. Potser no vam arribar a plorar el que van plorar ells, però mos va emocionar moltíssim. Vull dir, veus una feina allí i una gent que se ho mereix. Vull dir, han treballat molt fort per a tindre este pilar, la cirereta de la seva temporada, no? I ho sents també com a teu. Després la relació amb les altres colles, doncs anàvem passant quasi bé de pinya en pinya, no? Les nostres pinyes, va vindre gent de Tortosa a ajudar-nos, va vindre gent del Delta, de Chicuelos, gent de Torraires, gent de Vilaseca, vull dir, te sents estimat, no? I tu mateix doncs vas ajudar des de Tortosa, vas ajudar a qui siga. Quan estàs en places així, se sent un companyerisme, s'ha de viure això.
Hi ha motivació, podríem dir.
Sí, és una altra manera de veure una actuació, perquè normalment vas a les places i sí que tens un companyerisme que és una norma no escrita, diguéssim, que tothom fa pinya a tothom, però aquí és com que et surt de dins, no? Com que, hòstia, mira, aquests van a fer el seu millor castell, doncs anem tots a ajudar-lo. Ah, aquell també, va, anem tots cap allí. Hòstia, no podem estar tot arreu, doncs mos partim, uns quants aquí, uns quants allí. I la veritat que és un ambient superbonic.
Mm-hmm. Escolteu, després d'una grandíssima diada local, la veritat és que les sensacions van ser molt, molt bones, on Els sis saleros van estar molt a l'alçada i on els nervis que hi eren no es van notar massa i on també vau aconseguir doncs, aquesta grandíssima actuació a Vilaseca en la Diada dels Collers del Sud. Jo entenc que us queda un regust encara pendent, us queda una cosa pendent, una assignatura pendent, que és canviar el 6 per un 7. I és una d'aquelles metes, també entenc, que amb els anys de vida de la colla, que ja en són uns quants també, doncs després d'haver consolidat tota la gamma alta de 6, també arriba el moment ja d'estrenar algun 7. En vam parlar abans de l'estiu i suposo que també els fets doncs, van succeir, no? Que l'estiu a la Cala és una mica complicat. Però és un repte pendent, que està treballat o que s'està treballant.
Sí, realment és un castell que l'hem intentat treballar tota la temporada, però clar, passar del 6 al 7 necessites gent als assajos, ja no només les actuacions, necessites que cada divendres tenim un gruix de gent a baix suficient com per donar seguretat als crios a l'hora de pujar i a l'hora de fer les proves. Aquest mateix divendres van venir els de Tortosa i vam poder fer la prova més important que hem fet fins ara del 3 de 7, que vam fer un 3 de 6 net hasta Cotxador, que podríem dir que és el castell sencer, però un pis menys sense la pinya. I van tenir molt bones sensacions. De fet, quan vam acabar l'assaig, la canalla tota demanava que diumenge féssim el castell de 7, i diumenge també cada 2x3 tenies un crio detrás, volem fer el 7. De fet, em vaig quedar una anècdota. Un dels enxanetes li va dir a una de les que estava allà amb ells, escolta, i si no podem fer el 3 de 7, per què no podem fer el 3 de 6 net perquè la gent vegi que l'estem treballant? Vull dir, tots teníem moltes ganes, el que passa que ens va faltar 2-3 setmanes fortes d'assajos amb més gent, uh-huh. I probablement l'haguéssim pogut portar a plaça este diumenge passat.
Clar, és este parèntesi que tenim a l'estiu aquí a la Cala, a diferència
d'altres
places castelleres, clar, aquí passa que l'estiu és etapa de treballar, de vida turística, d'obligacions de molta gent, d'altres se'n van de vacances també, i per tant també suposo que això dificulta moltíssim poder seguir treballant amb la mateixa intensitat.
Hem fet actuacions tant a la Ràpita com a Vilaseca com a Alcover amb poca gent, vull dir, amb 40-50 persones que tu pots dir, hosti, 40-50 persones són moltes, per fer castells són justes. Llavors hem tingut que tirar d'imaginació, de bona voluntat de les altres colles per ajudar-nos una miqueta, per a fer castells i poder sortir de plaça doncs, amb la sensació d'haver fet castells, no? Bones diades i bones sensacions, però clar, aquí l'estiu ja sabem el que hi ha. Uh-huh. Tothom treballa. A veure, durant la temporada està clar que tots, a totes les actuacions no estirem. Sempre hi haurà algú que per una cosa o per l'altra doncs no podrà ajudar-nos, però clar, l'estiu és doblat aquí.
Uh-huh. Abans apuntaves, Javi, que les enxanetes estaven parlant, anem a tirar el 3 de 7, anem a tirar-lo, o almenys demostrem que l'estem treballant. I dona una mica de sensació parlar d'enxanetes, perquè sis xiquets i xiquetes han fet aleta enguany. Sí. Que això també és una feina complicada, perquè són els estàndards de tot, eh? Nosaltres veiem des de baix o des d'una alçada, veiem com s'aixeca el castell, i clar, el que està baix aguanta la tensió, però el que està dalt ha de tindre la ment molt clara, i són edats molt joves.
Sí, és això, tenir 7 crios que hagin pogut fer una aleta en un castell o altre a plaça, realment no és una feina fàcil, és una feina que surt després de cada dia d'assaig. O sigui, els grans, diguéssim, fem 2 assajos a la setmana, els crios tenen un assaig més extra, i això és feina del cap de canalla, feina de la gent que l'ajuda, i realment estem supercontents aquest any de la feina que hem dut a terme l'equip de canalla.
Uh-huh. Escolteu, anem a repassar una mica totes les actuacions que heu anat fent, una mica balanç, com vau començar, com heu acabat. Podríem dir que heu acabat molt bé, però entremig d'aquest any hi ha hagut altibaixos marcats per qüestions més personals.
Hi ha moments durs, sí.
I també per qüestions més de portar plaça a les construccions i que no surtin. Però sí que és cert que un daltabaix important va ser el passat mes de febrer, just després de la Candelera, passats uns dies, la mort de l'excap de colla, Dani Bas. Des d'aquí, doncs, un record per a ell, perquè fa pocs mesos, realment. Mm-hmm. I això també marca la colla. Recordem que estàveu aixecant un pilar per a TV3, per al programa divendres, i minuts després ens assabentàvem tots de la seva mort. Clar, són aquestes coses, dos morts ja podríem dir, la història de la colla, que marquen una mica també a tota aquella gent que esteu al final fent família.
Són cops durs, més que res, és que Dani l'estimàvem tots i Dani transmetia una cosa que potser no ho explicava del tot pedagògicament, però ho explicava amb una il·lusió i amb un sentiment que et feia estimar els castells. Llavors, clar, una pèrdua així, començant la temporada, costa, vull dir, l'actuació, després de la primera actuació que vam tenir després de Festa Major, de la Fira Alternativa, estàvem tocats a la Fira Alternativa, pràcticament només mos va sortir el Pilar, vam fer intents desmuntats, hi havia dubtes, si tiraríem endavant o no tiraríem endavant, vull dir, arribar hasta aquí, ara ho mires en perspectiva i dius, molt bé la feina que s'ha fet, però en aquells moments, durillos.
Van ser durs, i tant que sí. Fira Alternativa, Fira d'Abril, al Perelló, una actuació una mica millor, podríem dir,
sí,
la del
sí.
Fira d'Abril.
Vam recuperar sensacions. Va ser una actuació justeta, vam fer un 3 de 6, un 4 de 6, però ja vam recuperar sensacions, ja vam guanyar confiança.
I després va arribar una cita a març de Barberans, i posteriorment jo crec que possiblement parlem, si no la millor, una de les millors diades, potser perquè no jugàvem a casa, perquè era un dia important també pel protagonisme de los xicxaleros al ser els padrins dels castellers de Tortosa, en el seu bateig a Tortosa, aconseguint aquest Pilar de 5. Entenc que això us va donar una dosi de motivació molt important.
Bueno, va ser, la veritat que va ser una injecció de motivació, de ganes, de forces per a tota la gent de la colla, bastant important, poder portar el Pilar de 5 a plaça, que no s'havia fet mai, que el portàvem treballant des de principi de temporada, i clar, totes aquestes ganes de cada dia assajant-lo, i que al final a la plaça te surtin bé les coses, doncs te motiva molt i t'ajuda a tirar endavant amb més forces.
I després arriba, diu, una de cal i otra d'arena,
sí.
Perquè va arribar la diada local de Sant Pere, i aquí
no va sortir res.
No va sortir...
Pilar de 4. Vam poder descarregar el Pilar de 4.
Aquí no va sortir res. És un dia d'aquells que dius, bueno, millor que bon anéssim a dormir i avui no és el nostre dia, i no va sortir res. Vam fer dos intents i un intent desmuntat de 3 de 6 i no res. La fideuà aquell dia estava boníssima. Tot el que més no va sortir bé.
Bé, a vegades això passa també, no? Hi ha colles que ho porten tot preparat, ho porten tot assajat, venen de bones actuacions, veníeu d'una molt bona actuació, i
sí.
Un error al començament, una cosa que no surt i els ànims es cauen, i entenc que això també s'ha d'entendre, és evident, però bé, és aquella...
Pot passar.
És aquella marca que queda allà i ja està. L'hem recuperat, i la veritat és que les sensacions, doncs, després de les diferents diades d'aquest estiu, també doncs, aquestes darreres diades al poble i a Vilaseca, doncs, la sensació al final és més que bona, i entenc també que així se sent tota la colla. Les fotografies, els somriures que teníeu aquest diumenge, no sé si és perquè acabo temporada o perquè va anar molt bé la diada, que hem vist a través de les fotografies, ho demostren. Escolteu, Xavi Canyagrà, el Xavi Cosano, hem de parlar del futur de la colla. Ara tanquem ja la part de diades castelleres, la part d'anar a places, però arriba el moment de reflexió interna. Abans suposo que celebrareu aquesta temporada, fareu una trobada de germanor.
Ara, sí, de fet, ara el dia 26 de novembre tenim el sopar de final de temporada i bueno, volem anar a tota la colla i celebrar aquesta gran temporada que hem fet en aquests tres castells que hem estrenat i la millor actuació fins ara. I després pues, haurem de fer l'assemblea.
Assemblea en què entenem que passa aquí, passa a totes les colles castelleres, caldrà doncs, mirar què passa amb la part administrativa, la part tècnica. Alguna cosa que es pugui avançar? Perquè aquest any vam començar amb dos caps de colla i un dels caps de colla, per motius personals també, es va canviar. En aquest cas et vas incorporar tu, Xavi, crec que al mes de juliol, més o menys, va ser aquesta incorporació. Per tant, què és el que passarà? O què sabem que passarà a partir d'ara?
Una incògnita.
I el, no. El que sí que puc avançar és que jo aquest any ja no podré continuar com a cap de colla, perquè jo, com molta gent ja sap, estic estudiant a la nàutica i al març acabo, i el més segur és que me'n vagi a fer les pràctiques a Barcelona, i clar, però és més impossible ser cap de colla des de Barcelona, és una mica complicat. Llavors, doncs, fins que estigui aquí al poble estaré ajudant igualment a la tècnica i tot, però ara quan fem l'assemblea deixaré de ser cap de colla.
Farem balanç de la temporada, se posaran damunt de la taula doncs el balanç econòmic, l'administratiu, el tècnic, i veurem a veure si hi ha una candidatura forta, estirem en qui es presenti. Vull dir, el que ens interessa és seguir fent castells, i tampoc el fet d'una candidatura o una altra hem d'entendre que és dinàmic, perquè vull dir, te pot pegar una bufetada qualsevol cosa que ens ha passat aquest any, no? I les coses canvien.
Uh-huh. Ho comentava perquè tenim un titular, que és per tant que Xavi Cosano l'any vinent no seguirà com a cap de colla, tot i que seguirà, entenc, que com a membre quan pugui o com bonament pugui, això segueix.
Això per segon, vull dir, aquí estaré hasta l'últim moment, seguríssim.
Molt bé. El que sí que és cert, doncs, que haurem de veure com s'acaba produint aquesta renovació, tant de la part administrativa com de la part tècnica. Veurem si segueix Albert Romeu també al capdavant d'una de les parts del cap de colla, però també darrere, parlem sempre dels caps de colla, però darrere hi ha molta més gent. En la part administrativa, evident, però en la part tècnica també. Caps de pinya, o membres de l'equip de pinyes, caps de canalla, fonamental.
És molt important tindre equip. Tindre equip, perquè si no, si se ho ha de menjar un sol, és molta responsabilitat, són moltes hores que... És el que parlàvem, no? Per portar una construcció hi ha moltes hores d'assaig al detrás. És més que manar la gent o demanar la gent, és convèncer la gent de que es posin d'una manera o d'una altra perquè ells treballin còmodos i perquè donin amb poc esforç un màxim rendiment a la colla, no? Clar, convèncer de tot això costa.
Haurem d'esperar que sí, i que així sigui. Estarem pendents de tota la part més burocràtica i administrativa de los xicsaleros al llarg de les pròximes setmanes. Abans, però, el 26 de novembre, en què se celebra Santa Cecília, en què se celebra la proclamació de la Pubilla Major i Infantil, lligarem tot, per tant, celebrarem bona festa també amb los xicsaleros. Xavi Cosano, cocap de colla, Xavier Canyagueral, membre de l'equip de pinyes de los xicsaleros, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquest dimecres al Sempre amb tu, per haver fet una mica de balanç d'aquesta temporada, també fet resum d'aquesta darrera diada de les colles del sud. Molta sort, molts ànims i a gaudir doncs d'aquestes també merescudes vacances.
Gràcies.
Moltes gràcies.
I arribem ja a la part final del Sempre amb tu d'aquest dimecres. La setmana passada vam fer un repàs als vídeos virals i aquesta setmana em sembla que la Laura i la Ruth, un bon dia, noies.
Bon dia.
Bon dia.
Avui farem un repàs al tema musical, tema de concerts, tema d'esdeveniments musicals, no?
Sí, sí. Com que ja estem a finals d'any, doncs quin millor moment que ara, no? Per a mirar tot el que ha passat.
Correcte.
Parlarem tot el que ha passat i tot el que queda per davant, o com ho farem, això?
Sí, també farem així una miqueta de spoiler de lo que ve l'any que ve de música.
Els més importants i els importants que estan per venir.
Molt bé, doncs vinga, anem amb el Fem Parlar, que avui té un marcat accent musical.
Bon dia, gent de la Cala. Benvinguts al Fem Parlar. Soc la Ruth González.
Jo sóc la Laura Brull. Això de presentar-nos no ho havíem dit mai.
Bé, però
és bona idea. És bona idea.
Si s'incorpora gent, això.
Sí, si s'incorpora gent. Bueno, de què anem a parlar avui, Ruth? Fes-nos un resum.
Pues bueno, trobo que ara que acabem l'any està interessant repassar una miqueta els esdeveniments musicals que han hagut. I els que, bueno, els que vindran en el 2017.
Nosaltres ens limitem a Barcelona i Madrid, que ja, o sigui, ja ho sabem que a Tarragona també en fan, i a Tortosa, no ho sé, ne fan, deuen
ne fan, si sí, fan concert així.
Ne fan hasta aquí, vale? O sea,
sí, a petita escala, això, no.
Però nosaltres anem a parlar dels importants. Sí. Dels
Després
importants.
Se mos queixaran, és que se n'aneu fora i el territori no el toqueu. Bé, pues bueno.
Pues bueno. Ja el toquem prou, ja el toquem prou.
Correcte.
Comences tu?
Vols que comenci jo?
Sí.
Vale, comenci ja, vinga. Bueno, un grup que nosaltres, els joves, diràs que no el tenim tan així per la mano, bueno, almenys jo, que són els Red Hot Chili Peppers, que van estar a Madrid i a Barcelona al setembre, sí, fa molt poquet, i és el quart any que venen. Si diràs que mos tenen carinyo a Espanya.
Home, i venen cada any. Vaig a discrepar en això que has dit de que la joventut no... No
a
ver, tenim.
De la nostra edat, que jo sàpiga, yeah. No els escolta
ningú. D'escoltar-los no els escolta ningú, però són... Los Red Hot Chili Peppers són l'exemple claríssim de les bandes estes eternes.
Sí, correcte.
Que, o sigui, hi ha moltes bandes que potser estan... Bueno, lo típic és que estiguin un temps junts i després s'acabin desfent, però bueno, això és com un cantant que canti sol, després se'l deixarà també. Hi ha vegades que se'l deixen.
Sí.
Però hi ha bandes, tipus esta, els Hot Chili Peppers, que em sé jo, hi ha moltes de rock, més aviat, que duren moltíssim, AC/DC.
Sí.
Totes aquestes, totes les de heavy metal i tot això, Pink Floyd. Però ja no sé si estan junts encara,
no,
però...
No sé, no sé.
Fa poc, almenys, estaven.
I està bé que perdurin, o sigui...
Sí, sí, sí. No, és superbonic, però sí. A mi m'assombra molt sí, això, sí. Que durin tantíssim.
És complicat conviure sí. Tant de temps amb...
I segur però, bueno. Que... Per als fans deu ser el millor, sí. Perquè clar, t'imagines, o sigui, en el temps que deu fer que van,
sí.
Han digut poder, han digut anar lo menos a 40 concerts.
Sí, sí, sí. Sí,
sí clar, sí, poden anar.
Correcte, correcte.
Qui més
bueno,
ha vingut?
Ara estem en un cas d'estos de que havia de ser concert, però no va ser concert.
Sí.
De l'Aitemos, Brull.
La Selena Gómez, que per a la gent que no ho sapigués, si ho... Bueno, a veure qui no coneix la Selena sí. Gómez avui en dia, però
ja.
És una cantant americana molt famosa, que havia de venir però no ha vingut perquè va anul·lar el seu tour.
Sí.
Perquè va tenir, crec que va tenir un atac d'ansietat molt fort
sí.
I va decidir que era hora de deixar-se una miqueta.
Mm-hmm. Bueno, té una malaltia crònica.
Sí, sí té pues... una malaltia.
Té un lupus, això. Crec.
Sí, i, pues... i està molt delicada, té això, té depressions, ansietat, sí. Una miqueta de tot.
És una llàstima perquè teníem amics que volien anar al concert.
Sí, teníem amics que volien anar
al concert. I pobres, s'han quedat amb les ganes, sí. Però bueno.
Ja, a veure si recupera. Lo important és que se recuperi.
Sí, sí. Ara sí, sí, sí.
També, pobra, lo important és això, ara que es recuperi, claro. Sobretot que no s'ho deixi.
Claro.
No m'ho deixi, Selena. Qui més? Anem a parlar d'una, almenys des del meu punt de vista, és un dels que los que han anat tenen moltíssima sort.
Sí.
A mi m'hagués encantat anar.
És una icona.
Sí, és una icona.
És.
Qui és?
La senyora Beyoncé.
Beyoncé. Clar que sí. Beyoncé Knowles, xiquets.
Pues esta bona dona ha vingut aquí també fa poquet, a l'agost, a Barcelona, només a Madrid, no? Amb lo, bueno, amb lo seu nou tour que té ara i això. I els seus concerts no són concerts, són espectacles,
sí.
Són shows.
Qualsevol són... persona que hagi tingut l'honor de veure a Beyoncé
sí.
Al YouTube, en vida real, en lo que sigui, en realitat.
Home, val més la pena sí. Real que en YouTube.
Però vull dir, tots els que hagin vist una actuació de Beyoncé saben que... poca gent ja que arribi al nivell de sa
sí,
dona.
Déu meu.
A més, perquè ho fa tot. Perquè hi ha gent que... Hi ha cantants que canten molt bé, però no ballen.
Uh-huh.
Hi ha cantants que ballen molt bé, però no canten.
Molt bé.
I després és tot allò que quan t'avorrixes te poses vídeos de pillades de cantants fent playback.
Molt bé.
Màxim.
No, esta dona ho té tot, ho té tot.
Esta dona ho té tot. Canta, balla.
Ti fondo, saps?
Sí.
Perquè se munten espectacles que va, perquè allí, perquè allà, i no para, no para. I damunt canta.
Sí, i canta, és... però no canta monotonament. Canta
no.
En unes notes un, i un...
uns giros.
De tot. No sé, jo flipo en esta dona. És això, o sigui, els que vau anar, perquè jo sé que hi ha gent, almenys hi ha gent que coneixem, que
sí,
va anar.
Sí.
Quina sort teniu i a veure si podem anar nosaltres sí. Algun any, no?
Ojalà.
Ojalà.
Madre mía.
Però clar, ara en principi ha d'acabar el tour, si no l'ha acabat ja, el que està fent.
Sí.
I suposo que haurà de treure un altre disco per a que torni a venir.
Clar.
Nosaltres informarem.
Sí.
Per això, per que jo sé, s'informa el que faci falta.
Aquí estem nosaltres. Mm-hmm. Què més?
Una altra persona, una altra cantant que a nosaltres ens agrada molt i que és molt important en aquests moments és Rihanna, que va venir al juliol en el seu Anti-World Tour. Què podem dir de Rihanna?
Rihanna, Déu meu. Bueno, també està bona sí. Altra, els seus concerts són...
També és, és comparable amb Beyoncé.
Sí.
O sigui, no és tant de ballar, Rihanna. També balla, eh?
Són
també.
Estils diferents,
sí.
Més o menys. O sigui, no s'hi semblen sí. Del tot, ella diràs que és més tranquil·leta i això, però deixa-ho anar. Deixa-ho anar.
No, però Rihanna, a mi, el que m'han dit dels concerts és que és molt... molt de parlar en el públic.
Interactua,
això. Jo trobo que és molt important, també,
sí.
Perquè, sincerament... Anar a un concert que el grup puja a l'escenari, toqui i se'n vagi... A
veure,
que no et dic que no estigui guai, vale? És, o sigui, anar a un concert és superxulo.
Sí.
Encara que lo parlin, no parlin, lo que sigui. Però sempre mola més, trobo jo, que
claro.
Hi ha una miqueta d'interacció.
Bueno, això ja és cosa dels artistes, de
sí.
Les cupos.
Això ho tria.
Va, va ser guai. Però bueno, què més tenim?
Una altra banda eterna.
Oh, eterns. Tenim a Scorpions. Aquestes porten junts ja 50 anys. Déu meu, de la creu, quan porten junts esta gent?
Han durat més que bastants matrimonis.
Sí, sí. Pues bueno, estos no van estar ni a Barcelona ni a Madrid. Van estar a Bilbao, al juliol, i van fer, bueno, tres actuacions.
Sí, van estar en un festival, crec.
Sí. I estos també són dignes de veure, sobretot. Dignes estos, de menció. Estos van més rotllo en això, a espectacles, estos a concerts, sí. Saps que van moltes bandes i que... Trobo que el bo d'esta gent és veure'ls així,
sí.
En festivals, que hi ha molta gent i ho vius.
Sí, clar,
trobo que home. Són concerts, que jo no he anat mai, ni tinc intencions d'anar, però se viu, saps?
Sí, se vive, sí.
És com una classe de zumba, allò que surtes suat, pues,
home, estos homes, no sé quina edat deuen tenir.
Ja, però les cançons són per a...
Ja. Però ells, pobres.
No, ells ja no.
Patir amb esta gent.
Ells que s'agafen.
No. Deuen anar per l'escenari ja en una miqueta arrelentits.
Sí.
Que, home, se'ls hi perdona tot, ja, la carrera que porten.
Estos ja són de sucre.
Qui més? Un altre grup molt mític que va venir el 9 de juliol, van ser Iron Maiden.
Bons altres, també.
Bons altres, del també.
Del Maden
Ruin. Quant de temps deuen portar? També...
La vida. Saps què passa? Aquestos que són així, les bandes aquestes tan mítiques, no?, que porten tants anys junts, la majoria pot ser, vale, que estan junts, però alguns membres, pues, ho han anat deixant, han entrat alguns de nous... Que, bueno, també està bé, no? Més val això que separar-se. I...
Sí, sí.
Però, bueno, que sí, que són bandes mítiques.
I tornem ja a gent més moderna, sí, vale, més. Per dir-ho d'alguna manera, més actual.
Sí. Tenim a Laura Pausini.
Per favor, explica com li dius tu a Laura Pausini.
Com li dic jo? No, com li diu ma mare? És que ma mare, sí, no, claro. La traga, aquesta dona. Li diu La Llorona. La Llorona.
Ai.
Perquè sempre, o sigui, quan va sortir totes les cançons, se ficava així a cantar, super... Ho sentia, saps?
Sí, la llega.
El cor, li llegava, li llegava. Doncs pues se ficava així a cantar i acabava plorant. O sigui, feia cantava les cançons plorant. I a ma mare això no ho traga. I li diu La Llorona.
Home!
És que totes les cançons que feia abans, almenys abans al principi, eren, sí, tristes.
Home, hi ha molts de músics, així. Hi ha músics, sí, que estan
encasillats. Sí, sí.
És que, bueno, només treuen música de... Què em sé jo, pues això, o de ruptures, sí, o de al revés, o d'amor, no sé.
Sí.
Ja tenen monotemàtica.
Ara diràs que, Anna, ara diràs que fa coses bones. No dic que lo d'abans no fos bo, però dic que ara té més salerillo, més... No sé. Sí. Ara està guai. La Llorona està guai. Està contenta.
I uns altres que van venir el 5 de juny van ser 5 Seconds of Summer, que sí, també potser no són tan famosos, però és un grup que ara està molt de moda,
sí,
així d'uns xicuelos jovenets.
Xicuelos.
Porten poc, deuen portar uns 4 o 5 anys.
Sí, però bueno, van fent, eh?
Sí, sí, sí.
Poquet a poquet van fent.
Van fent.
Jo la veritat que els escolto i...
I més o menys...
M'agraden força.
Sí. Estos han sigut els més importants.
Sí.
Ara anem a parlar dels que venen l'any que ve.
Me n'han deixat molts, eh?
Sí,
molts.
Sí. Han dit... Nosaltres però... estem fent un resumet de, claro, almenys de lo que mos arriba en altres. Sí. Potser mos vindrà algú i mos dirà: com s'heu pogut deixar en este? I nosaltres direm: és que no teníem ni idea de què va venir. Okay.
Però bueno.
Estos són els que sabem nosaltres.
Sí. Bueno, qui vindrà ara? Qui vindrà? A veure.
Justin Bieber,
bueno,
ve el 22 d'este mes a Barcelona. I quan ve a Madrid?
Pues suposo que el mateix mes, no?
Sí. Sí. Poc temps després.
Sí. Sí. Bieber, sí, ja era hora també.
Sí, també, ja era hora de que vingués. Feia, sí, temps que...
Bueno, no falla mai, crec que l'any passat també va vindre.
Sí.
No ho sé.
Jo trobo que fa molt bé perquè hi ha molts de cantants que només van a Madrid i a Barcelona no venen.
Sí.
I este no, este tot el contrari. Ve tant a Barcelona, sí, com a Madrid, trobo,
sí,
jo. Això...
Ah, està bé,
molt
està bé.
Molt bé.
Sí, sí.
Qui més ve? Una que mos va... sobtar, per dir-ho d'alguna manera, en altres. Explica, explica.
L'Ariana Grande. No sé si molta gent la coneixeu o no, però la tindrem aquí el 13 de juny de l'any que ve. Que és una miqueta per agarrar-la de la cola que sempre porta ella i donar-li contra un muro, perquè... Sí, veig justet el dia abans de la selectivitat. Gràcies, Ariana Grande.
Sí, sí.
Gràcies.
Si enguany llegeu els diaris una baixada en picat de les notes de la selectivitat, ja sabeu a qui donar-li la culpa.
Sí.
Perquè és que, a més, és una xica que anirà gent de la nostra edat. Nosaltres, sí, enguany fem la selectivitat, ja.
Sí.
Mare meua. I esta xica, clar, o sigui, no és tan famosa entre gent gran. És,
no,
és més
jovenet.
Sí. És que també té mig any, esta nena, sí, també. Pues, clar,
No ha triat bon dia.
A veure,
crec
jo...
que no està enterada dels sistemes educatius d'aquí.
No. Però, clar, jo, sincerament, si sou fans, d'igual, aneu. Aneu que mai se sap.
L'últim dia abans de la cel·la es desfogueu i així no va a la cel·la ja...
Sí, esteu a la coa. A la cola.
Sí,
estudieu.
Clar que sí.
Teniu temps, eh? Teniu temps.
Bueno, qui més ve així? Ja, més del terreno, vinga.
Queden per venir Malú, Dani Martín, Abraham Mateo, Sergio Dalma...
Oh, Sergio.
Sergio Dalma, l'amor platònic de la Ruth. Oh. Manuel Carrasco, oh, de Califòrnia, i l'Oreja de Van Gogh.
Estos ja són més de...
Sí, estos són d'aquí.
I l'any que ve ja tenim a gent, pues, tenim a Enrique Iglesias, a Pablo Alborán, a Bustamante...
Estos són... Potser encara en alguns els hi queden dates per a concretar.
Sí, però això no hem volgut dir molta gent, sí, perquè després sempre o s'aplacen,
sí,
o se...
Sí, va, mai se sap això.
Correcte.
Però això està al Twitter, per enterar-se de com van els concerts.
Sí.
I bueno, i per acabar, que trobo que hauríem de donar una miqueta de consells per,
sí,
si algú ha d'anar, sí, a concert.
Si algú ha d'anar en un concert d'aquest any o l'any que ve així potent, uns consellets que se podran anar bé. Nosaltres no és que tinguéssim tanta experiència,
no,
en concert.
Que va, que va.
Però per lo que han viscut.
Per lo que han viscut.
I los coneixements que tenen. Doncs pues bueno, sobretot, que això és obvio i evidente, anar amb cuidado a la pista. O sigui, molt de cuidado. Allò que la gent entra a unes corredisses per a matar-se, arribar al primer...
Sí. Això, la
anar
pista...
al tanto de deixar-se una o dos dents.
Sempre m'ha fet molt de pànic a mi, sí, la pista. I també, sí, perquè la majoria de... Si en un concert hi ha robatoris o qualsevol cosa així, la majoria són a la pista.
Sí.
Jo això sempre m'ho han dit a mi. O sigui, trobo que hi ha molta gent que no ho sap, però a mi sempre m'han dit... si has d'anar a la pista, o bueno, en realitat a qualsevol lloc del concert, sí, no portis molta cosa.
No
portis ni motxilles, bueno, a no ser que em sé jo que hagués de portar bocadilla o alguna cosa així, que
però
no
bueno
sé. Però ligeros.
Sí, sí.
Què més? Lo dels taps de les botelles, que és molt fort.
Sí, això és interessant. Ho expliques tu, l'anècdota aquesta? Explica.
A nosaltres, quan vam anar al primer concert que vam anar, crec,
sí,
mos van regirar les motxilles i l'únic que te fan és t'agafen la botella, si portes una botella d'aigua, i te treuen el tap. Si tu podries colar una bomba, no estem dient que col·loqui una bomba,
no,
vale? No, no. Però tu podries i trobo que no se n'enterarien.
No, ells treuen el tap. Si portes alguna cosa més ja, doncs... Pues... Ja,
que o sigui, també està bé que treguin lo tap, que se pot fer mal en una botella.
Sí.
No té el sarcasmo.
Oco.
Sobretot des de l'última fila.
Oco.
Bueno, d'aigua, deixem-ho fer.
Bueno, així hi ha coses que es poden anar bé. Si ha de fer...
molt de rato.
Sí, molta cola, crema solar, xiquets, sí, si és estiu. Crema solar.
Sí. Jo he acabat en la pell,
sí, que no
portar.
Se passi com a la senyora.
Sí.
I ja que estem a la cola i... esteu rato i rato, pues, és un bon moment i bon motiu per conèixer gent,
sí,
per fer amics, sobretot gent que si saps que és del mateix... tenen els mateixos gustos musicals que vosaltres, pues, xai.
I aprofiteu en estos amics per a no estar tot el rato fent fotos i vídeos.
Uh-huh.
Que nosaltres entenem que és important, vale? És un moment per a commemorar i ara que
sí
se pot, pues, mira, fent això estan els mòbils, però disfruteu també del concert.
Sí,
torneu-se. Dos cançons tu, dos cançons jo.
Sí. Au. Disfrutar, sobretot.
Sí. Què més?
Doncs pues bueno, no sé, què més, sobretot, que si jo, passar-ho bé i,
sí,
i ja està.
Informar-se bé dels transports, però després que...
Sí, correcte.
No us quedéssiu al carrer. Què passa?
Això va passar. Pues, bueno,
ja està tot.
Crec que tot el que nosaltres se podíem aportar sobre concerts i
sí,
novetats musicals... S'ho
aportat.
Pues, ja s'ho hem aportat. Estem aquí per a lo que faci falta. Més
acaba
novetats.
De, sí. Acaba de passar bona setmana.
Correcte.
I tornem a estar aquí el dimecres que ve.
Uh-huh.
Moltes gràcies.
Adéu.
El fem parlar un dimecres més per tancar edició. Haurem d'anar de concert, Fini. Mos falta un concert ara.
Sí, quan vulguis.
No vam anar al d'Operación Triunfo, que no l'han comentat, però també va ser ara fa pocs dies, tot i que elles abans me deien abans d'entrar, els hi preguntava el tema de la cobra i tal, que serà un dels temes que precisament parlarem d'aquí aviat. I em deien, diu... Nosaltres també hem seguit Operación Triunfo. Dic, ah, sí? Dic, molt petites, no? Però no, encara la moda de David Bisbal, Bustamante, la Chenoa i companyia encara la van estar seguint. Anem als apunts locals, anem al repàs dels comunicats.
Sí, perquè avui tenim uns quants. Mira, la regidoria de festes comunica que estan a disposició de tots els que vulguin portar al bar per la festa, per la tria de les pubilles, que serà el dia 26 de novembre, que durant aquesta setmana poden passar a recollir les bases per la planta baixa de l'Ajuntament, per l'oficina l'oficina d'atenció al ciutadà fins divendres.
Ens ho apuntem, molt bé.
Divendres, dia 11. També fins en divendres hi ha una nova iniciativa de cara a la festa major i hi ha la proposta de fer hereus. Per tal motiu s'ha fet una crida a tots els xiquets nascuts al 2009. Tots els pares que vulguin que els seus fills siguin hereus doncs, per la festa major del 2017, aquest divendres, dia 11, a les 7:30 de la tarda, hi haurà una reunió informativa a la sala d'actes de l'Ajuntament. Recordem, 2009. També recordem des del Club de Pensionistes, ahir ho parlàvem a l'entrevista, que fins divendres, dia 11, poden passar per la Casa del Mar a pagar el viatge que fan a Sant Carles de la Ràpita. També un altre viatge que s'està cobrant, el d'Andorra, per part de l'associació Dones Endavant, els dilluns i dijous de 3 a 5 de la tarda al local de la Casa del Mar. Avui dimecres també de dilluns a dijous, de 3 a 5 de la tarda. Recordem, poques places hi ha per participar a aquest taller de Plum Cakes que tindrà lloc dissabte, dia 12. Per més informació, al telecentre de l'Ametlla de Mar, 977-457269. També s'està organitzant pel dia 26 de novembre, dissabte, des de l'àrea municipal d'esports, un Open de Pàdel. Serà de 9 a 2 del matí i estan obertes les inscripcions per apuntar-se. El preu pels abonats al complex esportiu és de 5 euros i pels no abonats 6 euros. I aquesta setmana hi ha recollida de voluminosos. Tothom qui vulgui treure's els trastos vells i sap que ha de trucar al telèfon de l'Ajuntament o al de Medi Ambient, al 667-732-504 i apuntar-se.
Déu-n'hi-do, Fini, quin repàs, eh?
I recordem que diumenge s'organitza aquest autocar per part de la Cala per la Independència. És un diumenge per anar a la concentració que tindrà lloc a Barcelona per defensar amb fermesa la democràcia i les nostres institucions. Més informació, reservar plaça, comprar el bitllet 5 euros a Casa Ramonet.
Doncs agenda repassada, què ens queda?
I hem de renovar les ofertes de treball.
Vinga,
perquè
va,
a totes
ràpid.
Les que vam dir l'altre dia hem de dir que fa falta un expenedor o expenedora que tingui vehicle, busquen algú que vulgui treballar per ajudar en un domicili interí amb vehicle i també hi ha una finca que busquen uns masovers.
Doncs amb aquests apunts d'ofertes de treball ens acomiadem avui del Sempre amb tu. Demà hi tornarem, sortirem a l'escola parlant de la Marató de TV3. Al temps de l'entrevista parlarem d'aquest programa Erasmus a l'Institut de Capacitació Nàutico-Pesquera i tancarem amb les estrenes de la setmana al Fila Zero. Fins demà, Fini.
Aquí estaré, molt bon dia.
Adéu-siau.